Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Bon dia i bona hora. Les 12 i 9 minuts, 6 per un quart d'una. Aquí estem de nou. Hola, Ricky.
Hola, Candela.
Benvingut.
Ben trobada. Aquí estem, com dius, avui que és dijous 23 de gener i que ens queden 342 dies per acabar aquest any i que, a més, doncs fem el programa ja 2690, gràcies per ser aquí amb nosaltres a la primera part del Passeu sense trucar i també tots aquells que també ho facin a la segona, a les 7 de la tarda. Bé, avui començarem parlant de que el príncep aquest, el Henry, l'Enric, l'Enrique, aquest que està casat amb l'artista aquella, amb la Meghan Markle.
Sí, sí.
Doncs tenia un contenciós amb el grup aquest de comunicació del Rupert Murdoch aquest. I es veu que el príncep, abans d'anar i muntar el Siri Pasqual, doncs el jutjat ha decidit que se l'indemnitzi. I jo també hagués preferit que se m'indemnitzés, no? Aquest grup mediàtic doncs indemnitzarà el fill de Carles III doncs perquè no hi hagi judici i la cosa no vagi pitjor. Bé, segons s'ha pogut saber, la indemnització serà 10 milions de lliures esterlines.
Està molt bé.
Que no està malament.
No, gens
ni mica de malament. No. Jo tampoc vaig a judici, ni que em donguin els 10 milions i a fer punyetes. Sí. Tot això ve per aquesta persecució brutal d'aquest grup mediàtic, doncs, sí, la figura del príncep Enrique o
Henry. Ja va dir que no volia que li passés el mateix que li havia passat a la seva mare.
Amb la qual cosa aquest xicot va quedar tremendament traumatitzat.
Era molt jovenet.
Era molt jovenet i doncs ho va passar francament malament. Bé, doncs res, el duque de Sussex doncs rep una disculpa completa davant la instrucció il·legal doncs de la seva vida privada, no? És a dir, era es veu que horrorós doncs la persecució que hi havia sobre aquest personatge.
Sí.
I després també una altra qüestió, molt se'n parla del Trump, sí, i molt se'n parla de tot el que doncs està passant als Estats Units, des de que Trump doncs es va saber que seria president i posteriorment doncs que Trump doncs va jurar com a president. Les dones sembla ser que tenen un paper destacat, sigui com sigui, tant la dona de Trump, la Melania, com també ara la USA Vance, que és la dona del vicepresident dels Estats Units.
Ah, sí.
Aquesta noia, doncs, és una noia molt normal, nascuda a San Diego i de pares indis, que va destacar doncs com a bon estudiant a les universitats d'elit, no? Ve d'una família normal, senzilla, però que els pares doncs van emigrar als Estats Units, els pares que són indis, i van emigrar cap allà. I aleshores, doncs, ella sempre doncs es veu que és una persona com molt natural, és més, ha impactat precisament per la seva naturalitat, sobretot a la presa de possessió del president dels Estats Units, perquè així com l'altre no se li veien els ulls ni pràcticament la cara, doncs amb ella tot el contrari, doncs a cara descoberta i molt somrient, durant totes les cerimònies que es van fer, després doncs del ball que hi va haver per celebrar doncs el nomenament de Donald Trump, etc, etc, i es veu pues, que també té la seva importància, perquè és que als americans aquestes coses els agrada, els agrada molt. Són molt festivaleros, eh? Són molt xou, de xou, no? Bé, parlant de xou, també recordareu que el Bertín Osborne va deixar prenyada amb una noia.
Sí. Vaja, això... Ja deu caminar, Guillem, potser.
Ja camina.
No, no ho sé, eh?
No sé si camina.
Però al final el va reconèixer com a fill.
Sí, sí. No? Això s'ha produït en els jutjats de Sevilla. Bertín Osborne ha reconegut el fill de Gabriela Guillén, que és doncs, la mare d'aquest nano, i ha estat, ha sortit molt satisfeta dels jutjats de Sevilla, ja que, evidentment, Bertín Osborne ha reconegut doncs, que és fill seu, no? Tot i que el Bertín va estar absent del judici, no hi va anar, però, bueno, es veu que ja està pràcticament dat i beneït i ells doncs, es posaran d'acord de manera privada doncs, com es farà doncs, l'educació del nen i quantes visites li podrà fer el Bertín Osborne i a banda d'una cosa important que és la manutenció. A veure quan passem per... Doncs, que...
Home, sí, doncs és que és la seva obligació, no?
Dic
jo, vaja.
Evidentment. Bé, doncs això podríem explicar moltes altres coses, però si no se'ns tirarà el temps al damunt, no?
Sí, no cal.
Bé, la frase del dia és una frase de Sòfocles. Mm-hmm. I diu així:
la vida més dolça és la de no pensar en res.
Ah, això mateix.
Això és impossible, senyor
Sòfocles.
És Sòfocles.
Difícil, és molt difícil. Sí. Però també és ben cert que quan allò estàs aïllat i no li dones masses voltes al cap, doncs també vius d'una altra manera.
Bueno, meditar.
Bueno, doncs pues meditar.
Meditar. Bueno, estar en una altra dimensió.
Sí, la desconeguda estaria bé. Bé, el sol ha sortit a les 8:15, 8:15 minutets, se n'anirà a les 5 de la tarda, 56 minuts. Avui tenim 9 hores 40 minutets de llum. El punt més alt el tindrem a la 1:05 minuts. La lluna minvant, 39% visible. Temperatura d'avui, 3 graus de mínima, 14 de màxim. Ara estàvem aquí fora, a la porta, i la veritat és que ja el solet ha sortit i s'està força...
Pugen les temperatures,
sí, bastant.
Es veu que sí.
La dita d'avui és aquesta:
a l'hivern, el millor amic, un bon abric.
O dos.
Home.
O un bon anorac, perquè a vegades et fots un bon abric i tampoc... Però amb un anorac...
Els plomes. És el millor. No pesen...
Els plomes.
I vas molt calent.
Pues sí. Bé, avui felicitem a les Emerenciana, perquè avui és Santa Emerenciana. També és Sant Armand, o Sant Armando, i també Santa Messalina.
També tinc Sant Ildefons, que va ser bisbe de Toledo, Sant Francesc Gil de Frederic, Sant Agatàngel i Sant Climent.
Molt bé. Bé, amb un altre ordre de coses, també dir-los que lamentablement el Girona ha quedat eliminat de la Champions, cosa que ens sap molt de greu. Li queda un partit amb l'Arsenal a casa, però ja, diguem-ne, és un dels equips que està ja eliminat de la Champions, no? Lamentablement el Madrid va guanyar. Per altra banda, també, i això ja no té res a veure amb el futbol, sinó que és el tema del bàsquet, doncs que també la cosa està com està, i estic parlant del Morabanc.
Ja tenim nou entrenador.
Exacte, ja tenim nou entrenador, i aquest entrenador doncs no és altre que Joan Plaza. Joan Plaza, que és el nou tècnic del Morabanc Andorra, tècnic català de 61 anys, que signa fins a final de temporada i que dirigirà la banqueta andorrana en aquesta segona volta de la Lliga Endesa. Aquest tio doncs, té un llarg historial, 14 temporades, 457 partits, ha format part del Joventut de Badalona, ha dirigit equips com el Real Madrid... Com a entrenador, amb el que va ser campió de Lliga. La veritat és que també el Cajasol Sevilla, l'Unicaja Màlaga, el Cosur Betis i, a més, entremig experiències a Europa amb els Alguiris Kaunas, el Zenit de Sant Petersburg i l'últim a l'AEK d'Atenes. O sigui que...
Déu-n'hi-do.
Experiència, no n'hi falta, i el desig i, doncs, de que Joan Plaça faci les coses bé i doncs, el Morabanc doncs, ressusciti, perquè clar, tal com està el panorama, doncs esperem que la cosa canvi. I vull agrair-li també al Jaume Porta, que és qui m'ha passat tota la informació al voltant del tècnic, Joan Plaça. Més coses. Avui és el Dia Mundial de la Llibertat.
Doncs sí, que no existeix en molts llocs, per desgràcia.
Sí.
És de vital importància per cadascú de nosaltres, de la societat en general, de tot el món, i en relació a la data escollida per aquesta celebració d'aquesta efemèride, està relacionada amb alguns fets rellevants que van tenir lloc en nom de la llibertat. D'alguna manera, doncs, posant fi a l'esclavatge i a l'opressió, que malauradament continua.
Efectivament, lamentablement. Bé, per altra banda, també destaquem un altre fet, que tal dia com avui del 2014, Sandro Rosell, Sandrusco, doncs va dimitir com a president del Futbol Club Barcelona.
Acollim els estatuts del club. He presentat a la Junta Directiva la meva dimissió com a president del Futbol Club Barcelona amb caràcter irrevocable. Gràcies a tots, visca el Barça i visca Catalunya.
Doncs el Sandro Rosell, que dimitia un dia com avui del 2014 i que el substituïa un que, déu-n'hi-do, Josep Maria Bartomeu, el Novita, que, en fi, ara no entrarem amb els detalls de tot el que va fer el senyor Josep Maria Bartomeu. Jo, si de mi depengués, ja l'hagués declarat persona no grata, ja no el deixaria entrar ni al camp, perquè el que va crear i va provocar el senyor Bartomeu va ser d'escàndol. Però vaja. Bé, també avui recordarem un...
El 1954, el senyor Ernest Hemingway va sobreviure a dos accidents aèrits que van tenir lloc en dies consecutius. El primer, avui, 23, en un vol de Nairobi al Congo. I el segon, demà, quan va agafar un avió que va explotar quan estava en l'Iran.
Doncs sí.
Que fort, no?
Molt fort. I va sobreviure doncs, aquests dos accidents d'aviació el senyor Ernest Hemingway. A banda de també aquests temes, doncs, recordar naixements, 1783, de Henry Bayle, conegut Stendhal.
Stendhal, un escriptor francès, valorat per la seva aguda anàlisi de caràcters i la concisió del seu estil, considerat un dels literats més importants i més primerencs del realisme.
Sí, per altra banda, també el 1832 va néixer Edouard Manet, un gran, en aquest cas, pintor impressionista francès. I ahir el teníem precisament a l'Hormiguero, amb una de les seves ja habituals visites, al senyor Revilla.
I avui fa anys. Felicitats.
Sí, avui el senyor Revilla fa 82 anys.
Déu-n'hi-do. I està molt bé, aquell senyor.
Està fantàstic. Està molt bé. I, a més, ahir a l'Hormiguero doncs, es va imposar a la revuelta perquè bueno, pues, el senyor Revilla té molt tirón, es veu
té televisió
i té molta parròquia que el segueix. Bé, per altra banda, avui també fa anys Ángela Carrasco.
I avui també és l'aniversari de la Carolina Grimaldi, princesa de Mònaco, nascuda al 57.
68. 68 anys fa la Carolina. També Elvira Lindo.
Sí, una escriptora, periodista, creadora d'aquest personatge literari anomenat Manolito Gafotas.
63. I també felicitarem Ariana Gil.
Sí, aquesta actriu.
Que l'Ariana Gil ens fa 56 anys i, bueno, és la parella del Viggo Mortensen.
Sí, senyor.
Si no hi ha hagut cap canvi, que crec que no. Doncs felicitats a tots i a totes i que passin i que passeu un feliç dia. Pel que fa a gent que ens deixava, doncs, per exemple...
Más pura la luna brilla y se respira mejor.
José Zorrilla. Uh-huh. Sí. Té un camp de futbol, aquest, el seu nom. Sí, com,
em
el
sembla
Toni,
que no,
com el Toni Martí.
Que no.
José Zorrilla, tu.
No és això, eh? Em sembla que no és això, eh?
Em sembla que sí, eh? Que va per aquí, això, eh? José Zorrilla. El, bueno, el que és el camp del Valladolid.
Però no, és el...
Jo diria que sí. Jo diria que sí. Bueno, aquest senyor es va fer infinitament famós pel tema de el Don Juan Tenorio.
Ah, sí?
No és verdad, Ángel de Amor, que... Bé, avui també ens deixava un gran pintor que va néixer a Girona, bueno, Girona, en aquest cas a Cadaqués, no?
Figueres.
O Figueres, sí. Salvador Dalí.
Una polla xica. Sí. Pica, pallerica, cama, torta i becarica, batallica.
Això és un clàssic del programa, ja.
Home.
Pallerica,
escolta.
Salvador Dalí ens deixava un dia com avui del 1989. I també ens deixava una model, dissenyadora, actriu, també cantant, vull dir, feia de tot, multifuncional, eh? La Bimba Bosé.
Molt jove, la pobra, eh?
Oh, sí, Molt jove, molt jove. I poder el nom no els hi dirà res als més veterans i els que veiem aquella encara televisió dels principis, dels començaments de la tele, en blanc i negre, que ara no existia ni el UHF.
Imagina't.
Imagina't. Fèlix Casas. A mi m'emociona.
Ja et veia.
Era el famoso Capitán Tan.
Això, al costat de la Valentina, el tio Aquiles, el locomotoro...
Conductor de todo menos del codo. Sí.
Ai, senyor.
Extraordinari.
Los chiripitifláuticos.
Doncs ell, Fèlix Casas, ens deixava el 2020. I també ens deixava el 2021 un gran presentador de televisió americana.
I de ràdio.
I també de ràdio, un tio extraordinari, l'home dels tirans.
From the nation's capital, Mutual Radio presents The Larry King Show. Network radio's most listened to coast-to-coast talk program.
Larry King. Mm-hmm. El gran Larry King ens deixava un dia com avui del 2021. I acabarem també en el 2022 la mort d'aquest dissenyador francès, Thierry Mugler.
Thierry Mugler.
Oi que sí?
Sí, senyor. Sí, senyor.
Bueno.
Anem a donar un cop d'ull a la premsa. Si comencem amb l'altaveu, diu que Copalsa haurà de consultar el comitè d'empresa si vol fer canvis permanents dels horaris de treball. El que dèiem, que el Morabanc Andorra oficialitza l'aterratge de Joan Plaza a la banqueta. Mm-hmm. Que Baró destaca el pla per un bon ús de les tecnologies a les escoles davant del Consell d'Europa i que el format de les sol·licituds dels ajuts a l'habitatge fa treure de polleguera els socialdemòcrates. També lleugera caiguda dels visitants espanyols el 2024, mentre que els francesos s'acosten als 4 milions. S'ha tancat amb 9,6 milions de persones que han vingut a Andorra.
Déu-n'hi-do. I és ben cert, perquè mira que...
Però va durar uns anys que no, eh?
No, però és ben cert que se sentia molt, i se sent encara, parlar francès, se sent
molt. Molta gent, la veritat, sí.
Bueno, el diari d'Andorra ens parla de, primer, declarats d'interès nacional els 54 pisos per la gent gran. Estem parlant de la parròquia de Sant Julià de Lòria. Per altra banda, també, a Canillo, ja ho vam comentar, Robert Lizarte és el nou director de Cultura i Tradicions, cosa que ens fa molta il·lusió.
Home, i tant que sí.
Perquè,
I
a més, és col·laborador.
Superbé.
d'aquí del programa.
Ho farà superbé.
I ho farà superbé.
Tant,
també hi ha qui se'n fa també ressò en el diari d'Andorra de que Joan Plaça és l'escollit per relevar a l'amic Lezcano. I pel que fa als propietaris, de, proposen edificar en un terreny agrícola. En aquest cas, diu el president de l'associació, insta a reformar la llei d'urbanisme. Pel que fa al mercat, creu que el govern hauria d'incentivar la construcció de pisos per ampliar l'oferta i lamenta que sovint es culpabilitza el sector. Després també el govern, que promet revisar els salaris, el govern revisarà a l'alça les garelles salarials dels treballadors del cos de duana, dels duaners. Val? Hi ha una fotografia aquí d'aquesta gent doncs, que treballa a la duana. Vaja. Després també que el projecte de llei òmnibus es tractarà al Parlament el 6 de març, es pot afluixar, clamen els consellers i els membres de la comissió van decidir ajornar el debat contra la voluntat del govern. Ara que parlo i veig d'això de la llei òmnibus, també li ha sortit el tret per la culata a l'amic Pedro Sánchez, la seva llei òmnibus, i naturalment doncs, la cosa està com està. No? A veure què passa amb les pensions, amb el transport públic i amb tantes i tantes altres coses. Parlo de, en aquest cas d'Espanya. Bé, per altra banda, els xòfers de Copalsa tornaran a fer horari intensiu.
Sí, sí, sí.
Crec que són 8 hores, no?
Sí, mitja hora de
descans. I mitja hora de descans, no? Sí, 8 hores a mitja hora de descans i els 2 dies de descans que tenen, que tenien, vaja, fins a feia uns mesos. Inspecció de Treball, que emet finalment la resolució i decapita el comitè del SAS, i que Canillo, pel que fa a urbanisme, limita la construcció a xalets i cases aparellades.
Molt bé.
Va, això és
anem
destacat
sí.
Del diari d'Andorra.
Anem amb el Digital Andorra. Els visitants totals del 2024 que multipliquen per 111 la població del país. Pot aguantar tot plegat? Pregunta llançada a l'aire.
Molt bé.
Això, exactament 9 milions, m'agrada la precisió, 9.646.656.
Carai.
I 4 de cada 5 excursionistes venen a Andorra per comprar. També que es redueix la condemna de la cambrera de la droga de 6 a 4 anys i mig i nomenats 8 bombers de manera definitiva.
Molt bé. Repassem una mica el bon dia. La raó, diu, els xòfers, els conductors de Copalsa, que recuperen l'horari intensiu, com dèiem abans, la seva principal reivindicació. Després també que Lezcano marxa sense retrets. Martí Sella, que manté que les intervencions han empitjorat la situació dels lloguers. També sense efecte doncs, el tema de la cessió dels terrenys de Grífols, que ja s'ha decidit doncs, que el tema finito s'ha acabat, finito de Córdoba.
Sí, sí.
Que Canillo invertirà 25,8 milions fins a l'exercici del 2027. I també un altre tema que ja també comentàvem abans amb el diari d'Andorra, que també ho porta, que és aquest compromís de pujar els salaris a la gent que treballa a les a la duana, vaja. Pues això és el més destacat del bon dia.
Són notícies que després recollirà la nostra companya, la Imam Benatalla, que amb això està treballant-hi, Ai, som-hi a 2:15 ja, oh, mare meva.
Sí, sí.
2 minuts i mig, Avui toca...
Avui toca...
Esperem que sí, no?
Culturejar amb el senyor Mangot.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
A Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar. Avui és el gran dia. Només avui, dijous 23 de gener, la teva compra gratis a Andorra 2000 Carrefour. Sí, sí, avui la teva compra et surt gratis. Vine avui i per compres superiors a 100 euros et retornarem el valor del total de la teva compra en cupons descompte per bescanviar en les properes compres a la nostra botiga. Sí, sí, et retornem el valor de tota la teva compra. Consulta les condicions d'aquesta promoció promoció a Caixa Central. Amb Andorra 2000 Carrefour, estalvia tots els dies.
100% preus baixos. Andorra 2000.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
D'aquí una estona tindrem el nostre benvolgut Josep Maria Mangot.
Sí.
Que el tenim una miqueta així ens empiocat, eh?
Sí, sí, sí. Ja
ai,
quan parlàvem
com
sempre...
tanta gent, eh?
Sí, sí. En principi hem de parlar una mica de l'exposició aquesta de Kandinsky.
Mm.
Per altra banda, també de l'exposició d'Arnau Sánchez. I ja sabeu que el Josep Maria Mangot és un gran, gran, gran aficionat al tema de les regates de la vela, no? I la veritat és que ens volia parlar i ens, espero que ens pugui parlar doncs, d'aquesta regata que s'ha celebrat, que pràcticament dona la volta al món i que, a més, ho fa una única persona.
Imagina't.
No? Escolta,
s'ha de ser valent, no?
S'ha de ser molt valent. S'ha de ser molt valent, molt
Vaja.
Valent, per fotre't allà al mig de l'oceà i sol com un mussol, o sola com una mussola.
Sí, sí.
I, bueno... Has de saber molt, no? Bé, abans ho comentava, però, per exemple, per tots els que estiguin aquí, espanyols, en aquest cas, catalans, que doncs, estiguin jubilats, doncs saber que, o que sàpiguen, que Junts doncs, ha tombat la pujada de les pensions i que això doncs, ha propinat doncs un revés fort d'aquests que són tremendos, vaja, el govern de Pedro Sánchez. Puigdemont doncs, rebutja el decret que inclou la bonificació del transport públic, les ajudes a la dana, mentre que el PSOE doncs, culpa el PP, que també deu tenir la seva part de culpa, però vaja, qui de fet ha tombat tot això ha sigut Junts, no?
Mm.
El que sí sabem és que doncs, tots els que estiguin jubilats, que estiguin aquí, sí que la pujada del 2,8% sí que s'incrementarà en aquest mes de gener.
I però ja en que, parlarem, no?
I a partir de febrer doncs, ja en parlarem. Jo el que passa que si tenim en compte que hi han 12, o són, sí, a la vora 12 milions, que es diu aviat, de jubilats, doncs home, jo suposo que això hi han de posar, vulguis que no, fil a l'agulla i ho solucionaran, val? I per altra banda, també que el Consell del Banc Sabadell doncs, ha aprovat per unanimitat doncs, el retorn a Catalunya. El govern, en aquest cas, del senyor Illa, doncs està feliç i content doncs, de que una altra vegada, en aquest cas, és, el Banc Sabadell, que crec que estava a Alacant, doncs torni a estar una vegada més on ha d'estar, que és a Catalunya, no? Ni més ni menys.
Sí. Això, s'han disgustat, els alacantins?
Sí, ahir vaig sentir el Mazón i va dir muy mala noticia, bueno, muy mala noticia hasta cierto punto, coño, perquè el Banc Sabadell és català, vull dir, de mala notícia, bueno, va marxar per el tema de la...
El 2017, no?
Sí, pel tema de l'independentisme i de tot això, doncs van fotre el camp perquè no ho veien clar, no ho veien segur,
no.
Però bueno, una vegada la cosa s'ha pues, estabilitzat i tal, han cregut convenient i em sembla que tornin a casa seva. Això enmig de l'OPA dels altres.
CaixaBank diu que això està... ni s'ho planteja.
Molt bé.
Culturejant amb Josep Maria Mangot.
El Josep Maria Mangot, que el tenim empiucat, ja ho dèiem.
Sí.
Josep Maria, has caigut als braços dels virus aquests.
Dels norovirus.
Norovirus.
No, en realitat és curiós perquè... he tingut, bueno, suposo que una mena de grip. No he tingut, o sigui, no he tingut ni congestió, ni vaig tindre febre. Però m'ha quedat una tos que vaig controlant a poquet. avui he anat al metge per, diguéssim, per revisar coses i tal, i no li he donat cap mena d'importància, el qual vol dir que...
Molt bé, molt bé.
Que és la cosa més normal del món, és que passe la gripe com tot el hijo de vecino.
Bueno, això que sí. T'has vacunat, o no?
No.
Ah, no t'has vacunat.
No estic vacunat ni del grip ni del coronavirus. No és que tingui res en contra, però no m'he vacunat mai.
Ja. Ah, mai?
Del grip, no m'he vacunat. Del coronavirus, o sigui...
Quan va tocar, no?
Sí, que em vaig... Sí. Però del grip no m'he vacunat mai. No,
doncs fora.
Però bueno, no passa res.
Ja som dos, Josep Maria.
Sí, no passa res.
Del coronavirus, sí, un parell de punxades, després ja en tinc prou. I de la...
Jo em vaig vacunar de 3.
De 3?
Jo
també.
Ah, doncs pues igual eren 3. Sí, sí. Igual eren 3. Ara...
Però bueno, després d'això ja no he fet cap més.
Doncs apa.
El que vaig passar... dos dies amb uns atacs de tos que semblava que m'arrenquessin els pulmons.
Ja.
Ai, coix.
I al final em vaig anar...
Ui, ara vaig agafar.
Mira.
Veus? Per parlar.
Ui.
Per parlar.
Vaig anar a la farmàcia, em van donar un xarop d'aquells de tota la vida.
Sí.
I bueno, m'ha anat bastant bé. Vull dir que no. En fi, és igual.
Però jo ja t'ho dic, Josep Maria, no fumis tants puros a Banos.
No, si no fumo gens, hòstia, no, de veritat. Si
va, no m'enganyis, no m'enganyis, que tu ets molt cubano i t'agraden els puros.
Que t'ho prometo que no. Ja, fumar. L'últim puro que em vaig fumar, me'l vaig fumar a l'estiu, imagina't.
Imagina't, hosti.
Molt malament, sí, vaig molt malament amb aquest aspecte.
Bé, doncs abans de trobar-te malament vas anar al Centre d'Art d'Escaldes en Gordany a veure l'exposició.
No, el Ricky no ho ha entès.
No, sí, ho he entès, sí.
Sí.
I aniràs.
Hi ha l'exposició aquesta que en van inaugurar el dia 4,
Kandinsky.
Sobre Vasily Kandinsky. I la veritat és que em crea molta expectativa. Mm. Com quasi bé tota la programació del CAE, que normalment és bastant afinada. Ja sé que seran tot gravats i reproduccions, lògicament, i perquè, evidentment, no sé si tenim la...
Els originals, vols dir?
Sí, clar, fora de la senyora Thyssen, que els té tots, desplaçar segons quin tipus d'obres té un cost, sobretot a nivell d'assegurances, que és impagable.
Yeah.
Vull dir que, per tant, doncs, ens hem de conformar a vegades amb reproduccions entre cometes. Al fin i al cabo, el gravat també és obra original. El que passa que és una obra original reproduïda. Amb la qual, m'entens?
Ja.
Yeah.
Llavors, espera un moment que refuso una trucada i ja un tio m'està tocant els nassos.
No el deixes estar, tranquil.
M'interessa bastant Kandinsky, perquè Kandinsky es considera juntament amb Malevich un altre... Vasily Kandinsky és rus, ho sabeu, i en Malevich també era rus. I són els dos persones a les quals se'ls hi titlla d'haver estat els primers que van fer art abstracte cap al voltant del 1910. Això és veritat a mitges, perquè hi ha un precedent, que és la Hilma af Klint, que és una sueca, una pintora sueca, que el 1906 ja feia una certa manera d'expressionisme abstracte, però que com que era dona,
clar,
no se li va fer ni el més mínim cas.
Yeah.
Llavors, van morir el mateix any, el 1944. Aquella senyora va deixar la majoria de les seves pintures, no les va veure mai ningú, les tenia desades.
Okay.
I van aparèixer, això us ho havia explicat una vegada,
sí,
van aparèixer per casualitat amb un cap de casa. Ningú sabia el que era.
Yeah.
I, però, bueno, al final la fama se la van portar el Kandinsky i el Malevich.
Yeah.
Kandinsky neix el 66 a Rússia, intenta estudiar art a Múnich, però no l'admeten, llavors té que passar per una acadèmia privada, i en aquesta acadèmia el senyor que el controla li diu que té una d'aixonses, una paleta tan rica amb colors... que el té durant un any pintant amb grisos només, perquè rebaixi una mica l'expectativa.
Yeah.
És curiós, eh?
Sí, no? Sí.
Recordo una... Em sembla que va ser la penúltima exposició, la penúltima col·lecció que va presentar la Thyssen, que, si mal no recordo, es deia Croma o alguna cosa per l'estil, hi havia un Kandinsky de quan Kandinsky encara pintava figuratiu. perquè al principi pintava uns paisatges molt foves, perquè ell està molt lligat a l'expressionisme i també al fauvisme, no? És un ús del color totalment desmesurat, no? I llavors d'aquí va ser deixeble de Joseph Albers, que és un dels grans teòrics del color i de l'abstracció geomètrica, que ells van ser tots professors de la Bauhaus. O sigui, el 22 ell estava a la Bauhaus donant classes, i quan els nazis la van tancar el 32, es va exiliar, se va anar a viure a França. I a França va continuar fent la seva vida. És conegut per dos, entre altres coses, per dos textos que tots els estudiants d'art, qui més qui menys, els ha llegit. Un és el de l'espiritual en l'arte, aquest és molt conegut, i l'altre, encara més conegut, és Punto y línea sobre el plano. Us ho dic en castellà perquè és com els títols aquests jo els tinc en castellà. No sé si suposo que potser ara si els busquéssim en català també els trobaríem. Home, és un pintor important, perquè, evidentment, i més com a cosa curiosa, amb la revolució del 17, ell torna a Rússia i durant un temps treballa com al comissariat del poble i és un dels fundadors de l'Institut de Cultura Artística. Però, curiosament, al final és rebutjat perquè la seva pintura representa que no és el que la revolució vol. I ell i Malevich, d'alguna manera, són rebutjats de mala manera. Malevich morirà a la misèria, a més a més, alcohòlic i tal, a la pròpia Rússia, mentre que en de Johnson, en Kandinsky, es traslladarà a França i allà anirà fent la viuda.
Escolta,
crec que és una bona oportunitat de veure un pintor que jo crec que és molt rellevant al segle XX.
No, que volia preguntar si es cotitzen molt els quadres de Kandinsky.
Imagino que sí. No ho sé, però imagino que sí, perquè és un d'aquests pintors històrics que tampoc devien produir excessivament. M'entens? Llavors, aviam si un Van Gogh val el que val. Un Kandinsky no sé si hauria d'estar a la part, però és d'aquesta categoria. O sigui, aviam, es considera com un de, potser el primer abstracte de la història. Per tant, això sol ja li hauria de donar un mèrit i un butxet, no? És que, com que el món de l'art a mi em repeteix una mica, perquè em sembla totalment indignant que el pobre Van Gogh no vengués un quadre de la seva vida, és només veritat, els que venien el seu germà, que li feia de marxant i els hi comprava, pobret, i li enviava les pintures perquè no se les podia ni pagar, i que hagi un quadre dels girassols valgui 300 o 400 o 500 o 1.000 milions, em sembla una cosa fora totalment de lloc. Però, bueno, és el que hi ha. Per lo menos aquests produïen un tipus d'art que més o menys es podia entendre, es podia assimilar, perquè també ara en aquests moments el món de l'art està produint unes coses que em deixen cada vegada més astorat. Que posin un bou amb les peülles daurades posat a dintre d'una urna plena de líquid conservant i aquestes coses, vull dir, la veritat és que em sorprenen. I em sorprenen desfavorablement. I penso que amb certes coses hem perdut una mica la carta de navegar. O sigui, jo penso que per mi l'art va lligat a l'esforç personal, a la capacitat creativa i a la capacitat fins i tot reproductiva, si vols tu, un artista, no? La capacitat amb uns pinzells arribar a crear algun tipus de cosa. Llavors, quan veig que l'art necessita fer un discurs que moltes vegades teòricament és un discurs de denúncia, però al final va acompanyat de milions d'euros que la gent paga, doncs, pel prestigi de que jo tinc això i tu no ho tens, és una cosa que em sembla... Jo abogo fortament pels museus. Perquè en realitat... evidentment, ja no parlem de tota la capacitat que tens de veure art a través de les xarxes, no? I a través d'internet, bàsicament. Això és de les coses que jo crec que és de les coses bones que té internet, que et permet viatjar i visitar museus sense tindre cap lligar a la casa.
Això està molt bé. Escolta, per cert, ja que parlem d'art, no sé si ho has vist o estàs assabentat de que a Movistar, a Movistar Plus, fan una sèrie que es diu Bellas Artes.
Sí, boníssima. Oh, fantàstica. La vaig veure, l'he vist...
Amb aquell argentí, l'actor argentí, que és molt
sí,
bo.
Sí,
sensacional. Sí, no, no. Ja m'ho imaginava.
Em va fascinar i la vaig seguir. I, a més, és una crítica...
Sí,
bueno, bestial.
I tant, total.
Sí, o sigui, no, i tant.
Sensacional, sensacional.
Canviant una mica de paradigma, en aquests moments es pot veure una exposició fins a final de mes en aquesta mena de reducte que s'ha rehabilitat, que era el que tenia que ser el casal de dia dels avis, de la gent gran, que hi ha al costat de, que està al parc central, és una mena de cúpula amb una xumaneia i tal. Allò ho han cedit temporalment, perquè no sé si, no sé sota quines condicions, a la Xarranca, i la Xarranca ho està fent bellugar. I aquest mes, fins a final de mes, hi ha una exposició que jo us la recomano, que
sí,
és la de l'Arnau Sánchez.
Sí.
L'Arnau Sánchez Campamà és el fill del Francisco Sánchez, un pintor molt impressionant que tenim al país, però que hi ha molta gent que no sap ni qui és, que va estar representant d'Andorra a Venècia al seu moment. Ell treballa actualment per un marxant, pel que jo sé, que no sé si és del tot cert. Em van dir que treballava per en Cruz, el que el Mama Maria. És el que fa aquelles escultures de malla.
Sí.
Que l'heu vist mai.
Vale, sí, doncs, sí, sí.
Antoni
sí.
Cruz el té una mica com de marxant, pinta per ell, i sembla ser que el té com, diguéssim, una mica sou. I, bueno, això sempre vol dir que un moment o altre sortirà a la llum i tindrem alguna exposició amb bastantes peces. L'Arnau fa un altre tipus de pintura, és una pintura més realista, encara que és una pintura molt impressionista, però s'atreveix a pintar la nit, s'atreveix a pintar uns paisatges urbans tremendos de nit. Jo crec que val la pena perdre-hi una estona perquè, a més, té molt poques pretensions. Vull dir que la pintura que ell està fent en aquests moments l'està venent molt bé de preu, potser pel meu gust està massa i tot. D'acord que en aquest cas segurament no hi ha un marxant pel mig, però jo crec que és un bon moment per adquirir obra d'una persona que possiblement donarà a parlar en el seu moment.
Molt bé, molt bé.
El tiet de l'Arnau és en Faust Campamà, que suposo que el
sí,
coneixeu.
Sí, sí, i tant, sí.
En Faust és escultor, és pintor...
És artista, sí.
És un dinamitzador cultural
bestial,
que no para mai.
No.
I és tot un caldo de cultiu. I com a anècdota, la seva mare... és una fotògrafa extraordinària, el que passa que no es prodiga. Però és curiós, perquè la Nuri fa unes fotografies estupendes.
Ui, com estem.
Sí, una mica, però veus que estic molt millor, eh?
Sí, sí.
Vull dir, si haguéssiu trucat abans d'ahir no hagués pogut ni fer-la.
Ja.
Mangot, fórmula 44.
Què és això? Perdó?
Fórmula 44.
Aquelles pastilletes,
home. Calma la Torre Rebelde. Ara, escolta, mentre estaves parlant d'aquesta exposició de l'Arnau Sánchez i tal, i que sí, deies que...
que no li agrada... L'espai és aquest espai que es diu ara el Constitucional.
Sí, sí, el Parc Central, no?
És el Parc Central, passant la passarel·la dels
ja. Caneguets. No, és que estava pensant que, com deies, que és habitual doncs, que faci pintures o quadros de nit i tal, dic, sí, deu ser dificilíssim no pintar la nit.
Molt.
Oi que molt, sí? Molt,
molt
no?
Molt, perquè, evidentment, la pintura, per regla general, es basa en la llum.
Per això.
Quan tu pintes... Bueno, de totes maneres, aviam, no és el mateix pintar la nit del segle XII que pintar la nit del segle XXI.
No. Sí, que està tot sí, més perquè... il·luminat, no?
Hombre!
Contaminació lumínica.
Sí.
Exactament. Home, hi ha hagut pintors a lo llarg de la història. Van Gogh mateix es va atrevir a pintar la nit amb aquelles nits estrellades tremendes que eren turbulentes a base de bé. Però, per exemple, Magritte també pintava coses de nit i amb la llum del fanal. Vull dir que, al final, hi ha un pintor fantàstic des del punt de vista que és un pintor, crec que barroc francès, el Georges Latour, que pintava la llum de l'espelma. I llavors els seus quadres són... la il·luminació és una esquelma. Llavors, imagina't quina capacitat per dilucidar els tons, els colors i tot, perquè fos realment creïble i perquè realment, I l'altre dia estava a casa, malaltó,
sí.
I vaig veure una pel·lícula que han passat a Movistar sobre Caravaggio.
Mm.
I em va fascinar perquè tota la pel·lícula estava fet amb els mateixos colors de les pintures del Caravaggio.
Fosques.
No és que intentés reproduir l'època, és que reproduïa el Montichiori, no?
Yeah.
La qualitat de la llum, tot, i vaig quedar fascinat. Bueno, Caravaggio té una vida molt, molt bèstia, perquè era un senyor que era molt agressiu, o sigui, era un senyor que era molt buscarraons. I sí, a més, es pagava per quatre coses, de seguida es barallava.
Li agradava la brega, eh?
Sí, i va matar una persona a Roma,
okay.
i es va tindre que exiliar, i llavors se'n va anar a Malta, i en algun lloc d'allà em sembla que va morir, no recordo massa bé perquè no vaig veure acabar la pel·lícula, però em sembla que el van matar per una venjança, o sigui, el van apunyalar. Però, en canvi, és una altra persona, és un altre pintor d'aquests, que, de fet, és com aquell que diuen que és l'inventor del claroscuro. I jo crec que, en realitat, no és ben bé l'inventor, sinó no són inventors d'això, són els que detecten que això passa. M'explico?
Mm-hmm.
O sigui, el claroscur, de fet, ja existia quan tu vivies a la llum de les espelmes. Però ells es van atrevir, d'alguna manera, a posar-ho sobre una tela. No sé, bueno, en fi...
Déu-n'hi-do. Escolta'm, on tenim aquest personatge que està donant la volta al món sol, no, com un mussol?
Ja s'ha acabat
el broquil.
No, bueno, s'ha acabat. Han arribat els tres primers.
Va.
Els tres primers han arribat, que a més, no tinc la nota aquí. Els dos que van anar al davant sempre, els dos que anaven al davant, un era el Charlie Dalen, i l'altre era el Leon Richener. Aquests dos i el Sebastián Simón, tots tres han arribat ja. El primer que va arribar es va fer 64 dies i 19 hores. Vol dir que va baixar 9 dies el rècord que hi havia de la banda nou.
Déu-n'hi-do.
És molt.
És molt,
és
no?
Molt. Curiosament, els que ara van, els que anirien, entrarien quarts, encara estan a 1.000 milles, pràcticament, de lo que és l'arribada. Vull dir que aquests tres han anat com un coet, no? I encara queda, bueno, pensa que encara hi ha amb regata, encara queden 34, menys aquests tres, uns 30 o 32 persones que n'han plegat 5 només, que no fa mal, no?
Perquè no.
És quasi un 10%, és un 10%, perquè eren, sí. Originalment eren 40.
No.
I jo no sé com els equips han aguantat tot el que han aguantat, vull dir, perquè hem passat per moments bastant complexos. No?
Yeah.
Tot al final es basa en el canvi de model, és a dir, han afegit en els imoques que ja havien corregut sempre els foils. I els foils els ha donat una velocitat extra que han fet velocitats mitges de 20 nusos. Això és una bestiesa.
És molt, no?
És una bestiesa.
Yeah.
És anar a 40 per hora en el mar, moltes vegades segur, perquè no veus on vas.
Ja, yeah.
És cert que hi ha una particularitat, que tots aquesta regata sempre corre, una gran part de la regata, la més important, sempre corre per llocs que no hi ha circulació comercial.
Ja, ja.
O sigui, el més que es poden trobar quan volten l'Antàrtida és un d'això, és un iceberg.
Yeah.
I tot i amb així, tenen una línia, una delimitació que no poden baixar d'aquella latitud per no reduir la volta, per evitar que trobin icebergs, no? Perquè, a més, quan estan en aquesta zona, ja us ho he explicat alguna vegada, estan tan lluny de tot que només es pot ajudar un company.
Ja.
Quina por.
Ja.
I llavors, sí, en el moment en què baixen de la bandera, o sigui, de lo que és les Sables d'Olona fins al Cap de Bona Esperança, d'una banda, quan retornen des del Cabo de Hornos a Sables d'Olona, allà sí que travessen per llocs que hi pot haver-hi circulació comercial, i llavors aquí sí que tenen que vigilar una mica més. Porten radars, porten alarmes, porten el que vulguin.
De tot, clar, lògicament.
A 20 nusos de velocitat, penseu que aquestes regates, quan es feien amb sistemes molt menys tècnics,
sí.
El regatista dormia una hora, traia el cap, estava a les veles, mirava lluny, o sigui, tenien comptat que veien una hora de camí. En una hora, o sigui, feien una, una visió i es tornaven a dormir. Llavors, les hores de dormir sempre eren d'hora en hora. Mm. Ara no n'hi ha prou. Primera, perquè ells van molt de pressa i el resto del món també va molt de pressa.
Yeah.
Vull dir que aquests grans containers van fàcilment a 40 nusos. Mm. Això és una barbaritat que tenint en compte la inèrcia que això pot representar, m'entens?
La veritat és que s'ha de ser molt valent,
molt
expert,
sí, home, sí.
I tenir un domini d'això tremendo, perquè estàs sol allà.
S'ha de tindre una fortalesa física molt bona,
home.
I una fortalesa mental superior.
També,
evident. És un tema... Això, nosaltres hem comparat moltes vegades amb el tema de l'Everest, no? Però, clar, l'Everest, ara els nepalís han pujat el cànon de pujada a 5.000 euros per veure si tallen una mica el flux, perquè cada any, aquest any, hi van pujar 600 persones.
Sí, sí, una bestiesa.
Val a dir que l'Everest no és una de les muntanyes més complicades dels 8.000, eh? És una muntanya, entre cometes, relativament fàcil. Però com que és la més alta, doncs és la que sempre motiva més a la gent.
Yeah.
Però és molt més difícil el K2. O sigui, hi ha muntanyes que són molt més arriscades, i l'Annapurna, per exemple, i són molt més arriscades i que no tenen ni molt menys tanta quantitat de gent esperant i fent cues.
Ja, i tant, que allò sembla les Rambles. Josep Maria, a cuidar-se.
Sí.
Veus? A cuidar-se.
A cuidar-se.
No,
parlem.
Ja ho faig.
Molt bé, una abraçada.
Vale. Gràcies, fins
aviat. Adéu, adéu-siau. Moltes gràcies.
Tornem a les 7 del vespre.
Fins aleshores, adéu-siau.